de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Mai un Sabadell Eldense havia tingut tants retrobaments com el d'aquest diumenge a les 4 a la Nova Creu Alta.
Yo lo siento como mi casa. Siempre estaré agradecido al Sabadell todo. Solamente como palabra de agradecimiento, y me gustaría, está claro, disfrutar unos minutos, pero bueno, ya la decisión del míster, el equipo está bastante sólido y fiable, y hay que seguir disfrutando también, ¿no?, de los jugadores que están teniendo esa oportunidad y que la están aprovechando.
És Fernando Pajarero, ahir al programa Tribuna Preferent d'aquesta casa, que com sabeu podeu recuperar al Twitch o al YouTube de Ràdio Sabadell. Demà tindrem a Pedro Capó. A més, hi haurà tornades i tornades a la Nova Creu Alta. No tinc cap dubte que els dos noms que he dit ara, els de Pedro Capó i Pajarero, seran rebuts amb tots els honors, com no podia ser d'una altra manera. De Juanto Ortuño segurament no sigui la mateixa la resposta de l'afició arlequinada. I a més de tot això, l'escoltàvem fa 20 dies al Collao, un sabadellenc, Xavi Moñino, també ex del Centre d'Esports, ara preparador físic de l'equip alacantí, o fins i tot Albert Ramis Luque, que va passar per l'obrador arlequinat abans d'aterrar al Pepico Amat. Però és que a la inversa també serà un partit especial pel nostre primer protagonista d'avui, que ja és a la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés. Juan Delgado, l'autor del primer gol aquesta temporada com a jugador sènior, ha jugat als filials del València, del Celta, del Levante, també al Baracaldo, l'Olot, l'Ibiza, Islas Pitiusas i ara el Sabadell. Mai a l'Eldense, però ell és el Denc, és nascut a la ciutat alacantina, amb la qual cosa segurament el de la segona volta serà encara més especial, però tenir aquell escut al davant li portarà records d'infantesa. El que dèiem, mai un Sabadell Eldense havia tingut tants vincles creuats.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimarts, dia 4 d'octubre, dia de descans per l'Eldense, dia de tornada a la feina pel Centre d'Esports. Arrenquem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I a més de tot això, fora de casa, avui torna la Champions de futbol masculí amb els primers partits de la tercera jornada de la fase de grups. A les 9, el Barcelona visita l'Inter a Milà sense Frenkie de Jong. A la mateixa hora, a Bèlgica, Bruges Atlético. Primera destitució a primera divisió. Francisco ha deixat de ser l'entrenador de l'Elche. L'equip il·licità va tornar a perdre ahir a Vallecas i tanca la Lliga amb només un punt en 7 jornades. Entre els candidats, un dels noms que sonen, Paco López, l'ex del Levante. I el Baxi Manresa debuta aquest vespre a la Champions FIBA de bàsquet masculí. L'equip de Pedro Martínez s'estrena a 8:45 a França, a la pista del Limoges, un històric del bàsquet europeu. Els del Bages, recordem, van ser subcampions d'aquesta competició europea la temporada passada. Més teca.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem, com diem, en els primers minuts del programa a Juan Delgado en directe després del primer entrenament de la setmana que s'ha dut a terme a Sant Oleguer. També un resum del que va dir ahir el Tribuna Preferent Fernando Pajarero. Juvenils, el derbi de segona catalana amb victòria a Can Rull del Tibidabo Torreromeu. Futbol sala, Marta Romance valorant la seva temporada. Oada Xinxó i la pallissa amb subcampionat de Catalunya inclòs d'ultramarató en BTT.
L'actualitat de la primera federació.
Una dada que diu moltes coses. Audiències d'Esport 3 aquest cap de setmana, primera federació, segons Kantar Media, que és l'empresa que s'encarrega d'aquest control de les audiències. 10.000 espectadors al Real Sociedad B Barça Atlètic, només 1.000 a la UDL Sabadell, és a dir, 10 vegades més al filial blaugrana que no pas al conjunt arlequinat. S'entenen així algunes decisions. Radio Golex a Extremadura, aquest és random també, situa el campió del món i exjugador de la Juventus, Mauro Camoranesi, com a possible candidat a la banqueta del Badajoz, una de les que han quedat lliures al grup 1. I a més, en aquest grup també, José T. Malagón, ex de l'UCAM Murcia, per tant, rival la temporada passada del Centre d'Esports, company entre d'altres d'Alberto Fernández, assignat pel Talavera per apuntalar la seva defensa.
La notícia curiosa.
Gat Gattuso no pasa palabra, el perro, el yerno, el súper, la mujer y el señor.
Yo pienso que un año aquí es como el perro, ¿no? Yo pienso que trabajar aquí es como un año aquí es como 7 años que la vida del perro.
És un recull de les millors frases amb aquest titular que llegia ara, que ha deixat moltes en molt poc temps del que portem de temporada al tècnic italià del València, Gennaro Gattuso. L'escoltem al web del diari Marca.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Osters contra el Bromma Poikarna de la segona divisió de Suècia, un partit que arrenca avui a les 7.
I a les xarxes socials.
Una cita, la pèrdua, la pena i el dolor són part del joc. És una story penjada en les últimes hores a Instagram pel capità del Sabadell, César Morgado.
Avui celebra el seu aniversari.
Una de les històriques de l'esport local, Carme Valero, i també l'exjugador del Sabadell, ara al Cornellà, rival per tant del Sabadell aquesta temporada, Ramon Folc.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig hem consumit ja d'aquesta horeta des dels senyals horaris de la 1 en punt del dia 4 d'octubre. Entrem en matèria avui, el dia que tornava al centre d'esports als entrenaments. Ho ha fet aquest matí, intueixo, després de 2 dies seguits de descans, una sessió de càrrega física, una sessió intensa i llarga dels homes de Gabri Garcia, preparant ja la cita de diumenge a les 4 contra un equip que va enratxat. 4 victòries seguides per al Club Deportiu Eldense, que s'ha situat segon a la classificació. No vaig cap a Sant Oleguer perquè, com sabeu, l'equip baixa el Josep Molins, entrena allà i torna després a la Nova Creu Alta. Per tant, com ja estan de tornada al temple, passem per la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés i diria que ja ben acompanyat amb protagonista, no, Sergi?
Bona tarda, Adri. Doncs sí, estem a aquesta sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta, just a la sortida de vestidors. De fet, bona part de la plantilla, per no dir que a aquestes hores ja gairebé la totalitat de la plantilla haurà enfilat cap a casa. Hem vist sortir un bon grup de jugadors arlequinats després de passar per la dutxa, doncs ja, com dic, enfilar cap a casa, cap a dinar. I ben acompanyats per un nom propi que segur que ho serà aquesta setmana, ni que sigui per procedència. Ara estàvem fent aquí una miqueta la xerrada prèvia i em deia, sí, jo he jugat a Eldense, però bé, era un criu abans de donar el salt ja cap al futbol base del València, abans de marxar cap a Paterna i formar-se llavors sí ja, en aquest cas de manera més professional, anem a dir-ho així. Evidentment, Adri, no cal que desvetllem molta més cosa per dir qui ens acompanya, que no és un altre que Juan Delgado. Juan, buenas tardes, com estem?
Buenas tardes, muy bien, aquí estamos con ganas.
Ara preguntava l'Adri si després de 2 dies de descans ha estat un entrenament de molta càrrega física o menys del que esperàveu.
Bueno, carga normal, porque como la semana es bastante larga, que jugamos domingo a la tarde y tal, pues bueno, ha sido como introductoria y tal, y mañana me imagino que mañana y jueves serán los días de más carga.
Sí que ha tocat per això revisar coses, això sí que m'imagino, no? Que haurà tocat xerradeta per revisar el que va passar o el que està passant fora de casa. Així, t'ho poso en un pack de 3 partits, encara que l'últim, evidentment, és el més recent.
Bueno, el míster, pues eso, nos intenta corregir los fallos que hemos tenido, pero bueno, eso también nosotros dentro del vestuario lo hemos hablado, que bueno, que fuera de casa tenemos que cambiar algo, que tenemos que espabilar, porque bueno, hemos tenido 3 salidas y la verdad que las 3 salidas no han ido muy bien. Y bueno, eso, hemos hablado entre nosotros y tenemos que corregir algo.
A títol personal, li trobes alguna explicació, Juan? De què us passa? Què li passa a l'equip? Per què aquesta doble versió, per dir-ho així, del que es veu a casa, del que es veu aquí a l'estadi, del que us ha passat, salvant les distàncies, que cada partit ha estat molt diferent, o com a mínim amb matisos molt diferents. Però què us va passar a Castelló, què us va passar al Coll i què us va passar aquest cap de setmana a Logroño?
Bueno, yo creo que la verdad que explicación, sí que creo que tenemos que salir más enchufados, porque la verdad que no es un problema de fútbol, sino de actitud. Aquí en casa, bueno, pues hemos mostrado que hemos salido a muerte, hemos dominado los partidos, hemos presionado, y bueno, fuera pues yo creo que nos ha faltado un poco de morder y tal, y bueno, también se nos han puesto por delante y nos han pasado por encima.
el dia de Logroñés, com et deia, cada partit ha tingut els seus moments, per dir-ho d'alguna manera. La gran diferència potser va ser que el dissabte a Logroño l'equip no va tenir aquesta opció d'endollar-se en el partit. Ho dic perquè a Castelló, com a mínim amb el gol de Joanet, va haver-hi aquells 5-10 minuts que semblava que podia ser. Després, malauradament, va arribar el tercer gol. Al Coi, tres quarts del mateix, amb el gol de l'empat semblava que podia haver una reacció. Clar, Logroño, el problema, per dir-ho d'alguna manera, és que no vam tenir aquest moment.
Sí, bueno, eso lo que has dicho tú, en Castellón y Alcoy se nos pusieron por delante y tal, pero bueno, con nuestros goles, sobre todo en Alcoy sí que hubo un momento ese que parecía que esto y nos metieron bastante rápido. El otro día en Logroño no tuvimos opción no estuvimos cerca, bueno, al final del partido y tal, pero bueno, ya con 3-0 que ya no daba tiempo a nada. Pero eso, el otro día no tuvimos como la opción de los demás partidos de meternos en el partido. Y bueno, eso, fuera de casa hay que cambiar algo. Y bueno, en la próxima salida lo prepararemos bien.
Abans d'aquesta sortida vindrà aquest partit, com dèiem, amb aquest punt especial. Ara anirem a parlar d'aquest punt especial que té segur per algú que ha nascut a Elda el fet d'enfrontar-se al cap i a la fi a l'equip del seu poble o de la seva ciutat, com és el Club Deportiu Eldense. Abans d'això, i abans de parlar del Barça Atlètic, que seria aquesta propera sortida, ets molt d'obsessionar-se amb aquestes coses? És a dir, tu ets dels que després arriba a casa i pensa, hòstia, una altra sortida, un altre cop no ens han sortit bé les coses, un altre cop a títol personal a mi no m'han acabat de rullar les coses, li dones moltes voltes o desconnectes el creuar aquesta porta de ferro ja desconnectes?
No, yo soy de los que le da vueltas. La verdad que yo lo paso sobre todo eso, sobre todo individual y tal, soy bastante exigente, si no pues puedes preguntar en casa que a veces me echan. Me dicen, vete a darte una vuelta, y eso, bueno, cuando no me salen las cosas o cuando, en mi caso, delantero no metes gol, pues le doy un poco más de vueltas, que creo que a lo mejor eso a veces es un problema. Pero bueno, intento últimamente, que cuando ahora que tengo más experiencia en el tal, intento como evadir un poco más, pero sí que intento ponerle solución al problema, que creo que hay que hacerlo, y ahora hablo individualmente, pero colectivo, como hay que hablar entre nosotros e intentar sanearlo.
¿Cómo te estás veient? Ahora que parlaves d'aquest moment personal, com s'està veient Juan Delgado? Amb gols, amb números, això ja ho tenim clar, és a dir, són els que són, però més enllà dels gols, que a vegades els davanters queden molt marcats per dir, és que marca molt bé, si no marca molt malament. Tu com et veus més enllà dels gols?
Bueno, creo que puedo dar mucho más, eso está claro. Sí, es verdad que he tenido partidos buenos, sobre todo los de casa, y bueno, fuera pues sí que es verdad que he bajado un poco más el nivel también, porque el equipo tampoco hemos tenido nuestro mejor nivel, pero sí que creo que puedo mejorar bastante. Pero bueno, creo que he tenido buenos partidos, pero tengo que mejorar. Sí que es verdad que bueno, eso, al final los delanteros nos medimos por el gol. Creo que he hecho buenos partidos sin meter gol, porque por ejemplo el otro día, el día de Calahorra, tuve un par de ocasiones que aún encima he de definir, que es lo que más me gusta, y que creo que no se me ha dado mal, y bueno, tengo que mejorar para dar ese punto, ese plus.
Algú dirà, jo tan tòpic també, de bé, això dels gols, quan es destapa, arriba el primer o arriba aquell que potser no mereixes però que el fas, ja venen tots seguits. M'imagino que la teva parella, la teva dona, deu pensar que el foti ja, no sigui que vingui un altre cop a casa i em torni a donar voltes a la mateixa pel·lícula. Ho dic perquè ve als partits de casa, això segur, a més ve amb nen o nena, un nen pateix molt també en aquest sentit, quan veu que no ha acabat de sortir el partit pensant ja veuràs tu la que m'espera ara.
Sí, ella sufre, la verdad, sobre todo, mira, tengo el ejemplo del otro día en casa con el Calahorra, que nada, terminó el partido y nos fuimos a comer y prácticamente ni la hablé, pero sí, ella sufre, porque eso es lo que te digo yo, cuando veo que he tenido ocasiones y no las he marcado, pues me cabreo más, o no sé si más de lo normal, yo lo como me pasa a mí, yo lo veo. Me como un poco más la cabeza y sí, a veces lo pago con ella, pero bueno, ella, desde aquí pues le pido perdón si alguna vez le he hecho sentir mal.
El míster parla amb tu? Heu parlat d'aquest tema? O heu tocat aquest tema a títol personal o més, només a nivell col·lectiu quan fa les xerrades o quan fa les correccions més col·lectives?
No, del tema de los goles no hemos hablado, la verdad. Bueno, el míster me imagino que tanto él como yo queremos lo mejor, que entren goles, pero bueno, eso al final, mientras que esté, me imagino que esté dando trabajo y lo que él me pide, pues estará contento. Hombre, si meto goles mucho mejor, pero bueno, él no, me imagino que no le habrá dado vuelta, sino pues a mi no m'ha dit nada.
Això amb els que ja teniu més experiència, perquè al final, clar, sou insultantment joves tots, el que passa és que clar, al final amb una plantilla tan jove, els que ja tenen 27, 26, 28, clar, aquests semblen els veterans de la tropa, quan en el fons us queda molta trajectòria. És un plus de responsabilitat per tu aquest factor, el saber que tu ets jove, que et queden molts anys de futbol, però clar, que mires el que seu al costat i mires el de l'altre costat i penses, hòstia, que aquests són dos nanos que tot just comencen. És un plus d'agafar més galons, per dir-ho d'alguna manera, o no?
Bueno, es una situación, tú lo has dicho, rara, que con 28 años prácticamente soy el mayor. Creo que hay un jugador, o César y Adán, creo, ¿no? Más o menos, que son mayores que yo, pero sí, bueno, es un plus. Siempre que voy a un sitio intento como coger galones, porque al final yo cuando cojo galones me siento mejor y juego mejor, o creo que juego mejor, entonces intento coger galones. Y pues, claro, este año siendo de los mayores, pues evidentemente necesito cogerlos.
Parlem una miqueta d'aquesta història més personal, perquè ho dèiem, per aquells que encara no ho sàpiguen a dia d'avui, ho dic perquè durant les transmis ho anem repetint, que al final és el jugador d'Elda, però per si encara algú sap, tu ets Elda, nascut a Elda, partit especial o no? Ara, sincerament, no et pugui allò quedar bé amb uns o amb uns altres. Té un punt especial o no te l'acabes de mirar així, el d'aquest cap de setmana?
Sí, para mí siempre es un partido especial siempre que juego contra el Eldense, porque al final es el equipo de mi ciudad. Muchos amigos míos van a ver el Eldense, familiares, y bueno, sí que es un partido especial. No me obsesiona, pero sí que es un partido especial y siempre afronto con muchas ganas.
Vas començar ja, deies. De fet, que perquè jo et preguntava, clar, tenim molt clar que vas jugar a Pena, que vas jugar o que vas formar en bona...
Recuperem ràpidament la connexió perquè s'entretallava en aquesta última pregunta, i a veure si mentrestant el Sergi Garcés pot moure's una mica amb Juan Delgado en aquest tram final de l'entrevista. L'estàvem escoltant, i aquesta última ja sobre Elda. Ens quedava clar que els familiars, que els amics de Terres Alacantines van a veure l'Eldense al Pepico Amat, però s'escoltava una mica entretallat. Sergi, no sé si podeu millorar una miqueta la posició o anar directament a la zona mixta per un tema bàsicament de cobertura.
Sí. Se fusionó y fue el Dense, y estuve allí hasta los años, y la verdad que no he vuelto ningún año, no se ha dado la oportunidad tampoco mucho, pero sí que empecé allí en las categorías inferiores hasta el Vines.
Mira, Juan, que estem molt còmodes aquí, però ens demanen, no sé si ara ens sentiu bé, ens demanaven que ens movéssim una mica perquè
sí,
hi havia algun problema de cobertura.
Sí, l'última resposta...
El teníem còmode, aquí assegut el Juan, estan molt tranquils a la zona VIP, però bé...
Sap greu, sortirem... que em perdoni. Juan Delgado, que em perdoni el Sergi també, però és que s'escoltava molt tallant l'última resposta.
Suposo que millor aquí, no?
Molt millor, molt millor.
Bé, doncs no sé si heu sentit aquesta última que li estàvem preguntant per aquest factor especial, que és que potser no surten en les pàgines aquestes que controlen una mica la formació de dalt a baix. Ell va començar, Elda, va començar fins a l'etapa a la vida i la vas jugar allà al poble, per dir-ho així, però després em deies, i després curiosament com a professional mai no he jugat al Club Deportivo Eldense, tot i que hi ha hagut alguna vegada que hi ha hagut aquesta possibilitat, com a mínim aquesta trucada, no s'ha acabat de donar, però sí que l'opció d'haver tornat algun cop.
Sí, eso, bueno, a nivel profesional ya cuando pasas de juvenil y tal, nunca se ha dado la oportunidad porque o ellos estaban en más categoría que yo o al revés y tal, pero bueno, al final nunca sé si nuestros caminos se van a cruzar, pero al final es el equipo de mi ciudad y bueno, eso para mí sí que es un partido especial.
Com els veus, per cert? Perquè aquest Eldense, que ha estat una muntanya russa durant molts anys, de fet ara recordàvem nosaltres, t'estava recordant jo, alguna de les vegades que havíem anat, vam anar en un moment molt complicat pel club a Alacantí, però clar, això és una altra història. Ara mateix és un club amb un potencial econòmic darrere, un ascens de categoria recent, per dir-ho així, de segona a primera federació, i veient-ho clarament, no sé si posar-li l'etiqueta d'un dels candidats, fins i tot, Juana, a intentar aquest salt al futbol professional.
Bueno, evidentemente yo creo que sí, que son un claro favorito al ascenso. Bueno, eso, siempre el Dense ha estado tercera, segunda B, un club así de subir, bajar y tal. Y ahora parece que, bueno, desde hace dos años así, quieren profesionalizar el club, quieren ir para arriba y, bueno, ahora han ascendido, pero tienen un muy buen equipo, una muy buena plantilla, y creo que son un claro favorito a l'ascenso.
I a més que vindrà en una molt bona dinàmica, ho dic perquè ets l'ensopegada inicial, que això pot passar sempre en una primera jornada, i a més quan visites un filial que mai saps com poden sortir, van perdre a Zubieta, van empatar a casa, i a partir d'aquí han encadenat aquestes quatre victòries, que va, no sé si és una mica més realitat del que podíem esperar de l'Eldense.
Bueno, sí, eso, tuvieron ahí dos jornadas un poco con un bachecito y tal, pero bueno, ahora ya han cogido la racha, creo que son cuatro partidos seguidos ganando y bueno, van a venir pues, bueno, segundos creo que van, o sea que van a venir para intentar seguir la racha, pero nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes.
Quin pot ser el punt fort d'aquest Eldense? O quin és el punt en el qual el Sabadell haurà d'estar més atent aquest diumenge per intentar, allò que es diu, de manera molt planera de carrer, per fotre lima a l'Eldense?
Bueno, pues creo que están teniendo buenos partidos en que les cuesta que les hagan goles y tal, y bueno, pues vamos a intentar que hacerle goles y entrarles por ahí. Creo que son un bloque, que son un muy buen equipo, un bloque, tampoco los he podido ver mucho por el tema de que ha coincidido a veces con nosotros y tal. Pero sí que creo que son un bloque y que van a intentar meterle mano por ahí.
Allò que se li pregunta, i amb això ja vaig rematant, Juan, un marca l'equip del seu poble i ho celebra o no ho celebra?
Pues ya l'he marcado, y a ver, eso también depende del momento. Yo creo que si marco, no sé cómo reaccionaré, pero la alegría que tendré, pues imagínate. A veces lo he celebrado, a veces no, pero intento tenerle respeto. Porque, bueno, ahí eso es lo que te comentaba. Tengo ahí amigos, familiares que son del Eldense y tal, que no creo que les siente mal tampoco, pero bueno, yo les tengo mucho respeto y siempre quiero que les vaya bien.
Bueno, doncs que ens vagi bé, que això signifiqui bones notícies, i sobretot ja que hem parlat durant un momentet de la part familiar, ni que sigui perquè tinguem un dinar tranquil, o com a mínim un berenar tranquil, i que a casa puguin passar una bona estona.
Com has dit el petit, per cert?
Marc,
doncs que el Marc també ho pugui, encara que és molt molt petit i segurament encara no ho acaba d'entendre això, com a mínim que ho pugui celebrar. Juan Delgado, gràcies, que vagi molt bé la setmana, que segur que tindràs moltes trucades d'amics, de col·legues, whatsapps que et van allò tocant una mica el voraviu, no te passes el domingo, però bueno, ja, no facis gaire cas, tu per si de cas no facis gaire cas. Un plaer, com sempre, Juan.
A vosotros, gràcies.
Doncs Adri, amb el Juan Delgado aquí a la zona mixta de l'estadi de la Nova Creu Alta, per acabar aquesta conversa en aquest dia de retorn a la feina dels jugadors del Centre d'Esports Sabadell, i sobretot pensant en això, en aquesta cita que té l'equip davant l'Eldense, un Eldense que evidentment, com portem ja dies donant-li voltes, ve enratxat, quatre victòries consecutives, i més enllà del que deia ahir, en broma o no broma, Fernando Pajarero, que em sembla que el sentirem ara de seguida també, molt més enllà d'aquest objectiu de la permanència que deia el malagueny ahir.
Doncs ara contrastem una cosa amb l'altra, que cadascú jutgi si és candidat a la permanència o a l'ascens, perquè per quina va la cosa. Sergi Garcés, gràcies, fins ara.
Fins ara.
El Tribuna Preferent, com dèiem en començar, va parlar ahir Fernando Pajarero, de seguida anem amb aquesta declaració que és una mica el contrast respecte al que deia per plantilla Juan Delgado de l'equip de la seva terra, d'aquest Club Deportivo Eldense. Va parlar de tot una mica ahir al malagueny, d'entrada recordant el seu pas per aquí per Sabadell, confessant que per ell serà molt especial jugar aquí a la Nova Creu Alta perquè la considera casa seva i una de les etapes més dolces de la seva carrera com a professional, sobretot recordant el día de la Sens a Marbella.
Un año y medio de pelear por una salvación en Olot, en ese partido tan especial para todos, y al siguiente año pues un ascenso en el Marbella, que yo creo que fue el mejor momento de mi carrera y que lo que yo llevaré en el recuerdo siempre, ¿no? Fue un momento muy, muy bonito y muy especial por la temporada que fue con la pandemia, y bueno, se disfrutó muchísimo.
Si Marbella és el millor moment de la carrera de Pajarero, el millor moment de la temporada del Dense és el que estem travessant ara mateix. Són 4 victòries consecutives, l'equip està ara mateix segon classificat, part alta de la classificació. Amb aquest 12-12 només l'Alcoyano és 3 punts per sobre de l'equip aldenc, la resta tots per sota, i sobretot després d'alguns dubtes inicials, vivint un molt bon moment de forma, com diu Pajarero.
De momento el equipo está bastante fiable, en verdad que empezamos perdiendo contra la Real Sociedad en un partido en el que se jugó bastante bien y se nos escapó, pero bueno, ya sabemos que esta categoría hay que valorar mucho los puntos, un punto es oro en esta categoría y de momento el equipo está bastante sólido, esperemos que esta dinámica siga así.
I recuperant el que parlava ara Juan Delgado, davanter d'Elda, amb el Sergi Garcés a la nova Creu Alta, deia l'atacant Arlequinat que estan professionalitzant tota l'estructura de club de l'equip blaugrana, que mica en mica volen tirar cap amunt, que ja han escalat una divisió i que per plantilla són clars candidats a l'ascens, deia Juan Delgado. Això sobta, o com a mínim una de les coses que més va sorprendre de la intervenció al Tribuna Preferent d'ahir de Pajarero és aquesta última resposta que llancem ara quan se li va comentar per la condició de favorits per un equip que ha fet una gran despesa econòmica aquesta temporada després de l'ascens des de segona ref. Pajarero va fugir d'aquesta etiqueta.
Se escuchan muchísimas cosas, ¿no? Pero los jugadores y la plantilla tienen que tener las cosas muy claras y nosotros en ese sentido tenemos muy claro que llegar lo primero a esos 41, 42 puntos, que no sabemos este año cómo será la salvación y a raíz de conseguir la salvación, todo lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poquito los pies en el suelo. Todo el mundo quiere jugar playoff, todo el mundo quiere ascender, pero ya sabemos que es una categoría muy exigente y que estamos viendo que hay equipos con mucho nombre y mucho presupuesto en la zona baja. Llevamos 6 jornadas, es verdad que muy pronto, pero hay que andar con los pies en el suelo.
Peus a terra, demana Pajarero, central de l'equip alacantí. Es va lesionar contra el Numancia, va reaparèixer ja a la convocatòria en aquest últim partit, guanyat en qüestió d'un minut i mig contra el Nàstic de Tarragona i, a més, amb gol d'un altre ex-arlequina, bé, de fet, de 2, de Pedro Capó, 1-1, i de Juan Tortuño, el 2-1, en qüestió de res, de minut i mig contra el Nàstic de Tarragona en l'última jornada, al Pepico Amat. Insisteixo, per recuperar tota la conversa sencera, recordant més a fons Marbella, la lesió de Ronald Araujo en una acció precisament en Pajarero, tot el que va viure aquí en un any i mig i, evidentment, també sobre el partit d'aquest diumenge a les 4 de la tarda, YouTube o Twitch de Ràdio Sabadell amb el Tribunal Preferent d'ahir i el Pau Vitorià al capdavant del programa. Demà, per cert, Pedro Capó en directe aquí a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en clau juvenil, la jornada s'ha tenyit de blaugrana, però no per l'Eldense precisament, amb les derrotes dels dos juvenils del centre d'esports contra el Futbol Club Barcelona i també la victòria del mercantil, per què no dir-ho. Comencem pel Divisió d'Honor Juvenil del Sabadell, que visitava la ciutat esportiva Joan Gamper i a punt va estar a donar-li un bon ensurt una altra vegada al juvenil A del Barça, però finalment va acabar caient per la mínima per 2-1. L'equip culer va remuntar en un tancar i obrir d'ulls a l'inici de la segona part, el gol inicial de Xiaoke a la primera. En dues jugades d'estratègia, en qüestió d'un minut, es va forjar la derrota dels de Marnomen, que es queden a la part mitjana baixa de la classificació amb 4 punts de 12 possibles. Amb el mateix Nomen, el tècnic Arlequinat ha parlat en les últimes hores al Sergi Parc.
Som amb el Marnomen, el tècnic del juvenil del Sabadell. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs content pel joc desplegat, per la competitivitat mostrada, una mica amb aquell sabor agre de perdre un partit que havíem començat guanyant i de la forma en què ho hem fet, que ha sigut des de dues accions de pilota aturada contra un rival on té moltes armes per poder-te fer gol i on al final ha decantat la balança el partit que s'ha decantat la balança cap al seu costat doncs per unes accions d'estratègia.
T'anava a preguntar precisament per com s'havien donat aquests gols, perquè al final, clar, aquesta remuntada del Barça s'ha donat a l'inici de la segona part en qüestió de res, de 1 o 2 minuts, no? Però ha sigut falta de concentració o no?
Bé, jo diria que hem fet una primera part bastant bona, on hem sostingut aquella energia que té el Barça en el seu camp els primers 45 minuts, on hem tingut moments de claridesa per arribar a trepitjar àrea i generar-li perill. I estàvem comentant precisament això a la mitja part, que en tot això estàvem bé, que ara faltava doncs, potser millor pujar una mica el tema de possessió i fer-los el partit una mica llarg, i la veritat és que ells fan un canvi a la mitja part, han tret l'Àngel Alarcón, que és un jugador molt determinant, ha fet les dues jugades per l'esquerra forçant els dos corners. I sí que és veritat que el Barça en aquest sentit ens ha vist perquè els ha treballat bé els corners, les entrades han sigut en unes zones on ens han pogut fer mal i a partir d'aquí doncs, ens han sabut enganxar amb aquest talent que tenen també doncs, per golpejar pilotes i arribar amb jugadors que són molt bons.
Fa més ràbia perdre d'aquesta manera, en el sentit de, clar, te'n vas al descans, 0-1, veus que allò, a més ho comentàvem fora de micro, no? Que no t'estan sometent, que t'estàs mostrant competitiu i, ostres, amb un tancar i obrir d'ulls et veus ja una avall i, clar, en un escenari com aquest és molt difícil ja, de nou, doncs, empatar i fins i tot remuntar, clar.
Bé, a mi personalment em fa ràbia perdre sempre, però sí que és veritat que tal i com s'havia posat el guió del partit és una llàstima que no hàgim aconseguit aquests 10-15 minuts de reon de la segona part aguantar-los, perquè sabíem que ells no gestionen tampoc bé els últims minuts. Potser si ho haguéssim gestionat millor i haguéssim aconseguit mantenir el 0 o inclús només haver encaixat un, haguéssim arribat al final. Pues nosaltres amb més ganes de guanyar potser que ells, sapiguem que ells òbviament també les tenen, però bueno, crec que una cosa important que s'ha vist és que després del segon gol hem tingut només 3-4 minuts d'estar una mica groguis i en seguida ens hem posat mans a l'obra per treballar i per intentar refer-nos del resultat i intentar remuntar-lo, i com sempre dic, crec que la mentalitat que tenen aquests nois és boníssima i que així doncs, aconseguirem molt bons resultats.
I tens aquesta sensació, ja per no rematant, de creixement de l'equip, perquè al final és veritat que venim d'aquesta setmana d'aturada, no? Que ha pausat una mica la competició, però al final veníeu d'aquesta victòria contra el Huesca de fa un parell de setmanes, ara aquest 2-1 contra el Barça molt competit i que fa anat, no sé si d'un pèl, però per poc, no? que acabeu esgarrapant alguna cosa. Tens aquesta sensació d'evolució, de creixement dels nois?
Sí, sí, sí. Òbviament vull que arribem molt més lluny, tant amb com sense pilota, però sapient que ens estem coneixent des de fa 2 mesos, sapient que hem tingut un inici calendari prou dur, ja hem tret una victòria contra un rival que jo crec que estarà bastant a dalt a la classificació, com és el Huesca, i hem competit molt bé en probablement el camp més difícil de la Lliga. Així que, en aquest sentit, content per com està evolucionant l'equip.
Marc, gràcies i sort aquest cap de setmana contra el Zaragoza.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil. El Juvenil B del Sabadell rebia Olímpia, el Juvenil B del Barça també, i els de Conrad García també van acabar sucumbint, en el seu cas per 0-2, tot i que la sentència blaugrana va arribar a les acaballes i els arlequinats van arribar als darrers minuts amb opcions de puntuar. Al final, el domini i les ocasions blaugranes es van traduir amb aquest resultat favorable a l'equip culer, que consuma així la primera derrota del segon juvenil del centre d'esports.
Ells són un equip que sabem que estarà dalt, que a més venia d'empatar que em propi una mica amb l'orgull tocat, i és veritat que el que deies d'Olímpia, que m'agradaria resaltar-ho, que hi havia molta gent i gent, segurament molta gent del Sabadell, i això és maco, que el futbol base mateix es volqui amb el mateix futbol base, amb el juvenil B, quan juga el juvenil A moltes vegades el mateix ambient, tant de bo això repetís més sovint.
Les valoracions del tècnic de Conrad García destacant el gran ambient que hi havia a Olímpia per viure el partit, diu l'entrenador també que fins i tot de les derrotes s'han d'extreure conclusions positives per poder afrontar millor les pròximes jornades en aquesta Nacional Juvenil. I com dèiem al principi, l'alegria la va donar el Mercantil amb el triomf per 1-2 a Vilablareix contra el Juvenil B del Girona. El gol de la victòria, ja ben entrada a la segona meitat, el va signar Àlex Munera.
Era difícil anar contra el Girona i treure aquest bon resultat, i més venint del partit de Sant Andreu, que clar, estàvem patint igual que el camp del Girona, i ens van acabar empatant. i contra Girona va ser diferent, vam saber gestionar-ho molt millor.
Els de Marcia Labardé han començat la temporada del retorn a Nacional sumant un 4 de 6, i si bé és cert que l'empat de l'estrena a casa, com escoltàvem ara contra el Sant Andreu, va deixar un regust més aviat amarg, assegura Munera que aquesta victòria els dona molta moral per continuar amb aquest bon inici de Lliga.
Tenim ganes, sobretot com vam començar a Sant Andreu, on la primera part de la Lliga Nacional ens fiquem 2-0 i després ens acabem empatant, però sincerament estem molt contents i amb ganes de seguir sumant de 3 en 3.
I aquest cap de setmana també es deixarà un bon menú pels principals equips juvenils de la ciutat. El Divisió d'Honor del Sabadell rebrà Olímpia, tot un Real Zaragoza. El segon juvenil Arlequinat visitarà el Nàstic Manresa i el Mercantil buscarà el primer triomf al Joan Murtró a Raona Marinals davant del Lleida. A segona catalana, el Tibidabo Torre-Romeu s'ha situat al capdavant del subgrup 4B, consolidant-s'hi després de guanyar el segon derbi que jugava Can Rull en qüestió de 15 dies. L'altre, recordem, havia estat en l'estrena de Lliga contra el Sabadell Nord. El guió de partit va ser molt semblant en línies generals, tant pel marcador com pel fet d'acabar 10 contra 9, però en aquest cas el desenllaç va ser a la inversa. Aquell dia, els de la zona oest, sent netament superiors, van remuntar un gol encaixat al límit del descans. Aquest diumenge al vespre, però, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, es va avançar en el descompte del primer temps amb un xut creuat de Manolo Morillo, però els de Torre-Romeu, dominadors del joc en gairebé tot moment, van acabar capgirant el marcador a la segona part. Com se sol dir, avui dia el tècnic José García Numoski admetia que poc es podia fer contra un Tibidabo amb la fletxa cap amunt.
Nos vamos con ese gol que tú dices de la media parte, pero bueno, sabíamos que ellos tienen eso, tienen ese carisma que sacan fuerzas de donde sea. Y sabíamos que nos iba a costar, seguro. Y bueno, pues tienen el acierto de que hace Jurado un golazo espectacular. Y bueno, y luego Iker también, que hace un gol ahí en un córner, una jugada un poco aislada. Y bueno, te hacen el 2-1 y sabes que cuando esta gente va de subida, como yo digo, el Tibidabo cuando va de subida, pocos equipos pueden hacer cosas.
Un Can Rull, això sí, que tenia la important baixa del seu home gol, Marc Suárez, Lucho. Com ara relatava Numoski, els de Toni Sallés van igualar el derbi a l'inici del segon temps amb un golaç de falta directa de Sergi Jurado. Tot i tenir Dani Domínguez dos mà a mà força clars pels locals, el Tibidabo va fer l'1-2 definitiu en el 71 en una pilota morta que va pescar Iker Martínez al segon pal. Després ja va venir el Ball de Bastons, el Festival de Vermelles, i el partit va acabar 10 contra 9, ja amb les pulsacions una mica més relacionades. Relaxades, el Pau Vituri va parlar uns minuts amb el mateix Sergi Jurado, el golejador, l'home que va iniciar la remuntada pels de Torre-Romeu.
Vinga, va, estem al costat de l'home que ha iniciat la remuntada d'aquest Tibidabo Torre-Romeu a la segona part contra el Can Rull en el derbi, el Sergi Jurado. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, bien, bien, aquí estamos. Después de una victoria importante... Muy contentos.
Deixa'm preguntar-te primer de tot per la falta, perquè ha estat un golaç de falta directa. Intencionat el fet de buscar el pal del porter?
Sí, la verdad que llevamos un par de semanas entrenando falta y falta, siempre estábamos el cachondeo, el palo largo, el palo corto, yo voy a pensar el palo largo y mira, al final pues me ha entrado. Ja està.
La veritat és que l'equip ha fet un molt bon partit des del minut 1 fins al 90. Ha fet la sensació d'estar més intens, més viu, més ficat al partit del Can Rull, no?
Sí, la verdad que llevamos un buen año, usamos mucho de entreno y la verdad que queremos ir pues lo más lejos posible. Al final este año sí que es la salvación, pero si podemos, bueno, quedar entre los cuatro primeros, pues mucho mejor.
Sí que és veritat que a la mitja part us aneu amb aquest 1-0, que clar... No sé què us diu el míster també a la mitja part, després de totes les ocasions que teníeu durant el primer temps, i marxeu al marcador, insistim, amb aquest 1-0. Ha estat un cop molt dur o no? Com ho heu gestionat?
No, pues estábamos jugando bien y bueno, lo que ha dicho al final es que bueno, la segunda parte salíamos igual, y en la ocasión al final pues iban a entrar. Al final el partido ha sido un poquito así con toda la tarjeta roja, pero bueno, al final hemos sabido defender el 2-1 y no hemos llegado para casa.
Al final és un derbi,
sí.
10 contra 9.
Al final un derbi pues, no se juega, se gana. Yes.
Heu acabat 10 contra 9, ha estat una autèntica batalla. Parlaves abans que l'objectiu, Sergi, és la salvació, però ara mateix és 7 de 9 el que porteu a la classificació. I sou líders, a més. No sé què us diu això.
No, res. Seguir trabajando y para la semana que viene pues, 3 puntos más y así pues, cada semana sumaré 3 en 3. Es lo que buscamos.
Sí que és veritat que fa la sensació que és un equip sencer, que té clar que pot... està a dalt, no?, aquesta temporada, que pot aconseguir coses importants.
Sí, pues nos conocemos todos, todos somos una gran familia y al final, pues donde va uno, pues vamos todos. Y es lo que nos hace estar siempre, siempre hay mucho, bueno, que todos los días cuando tenemos, bueno, pues todos los entrenos, nos quedamos tomando agua y es que es cuando más grupo hacemos. En vez de tanto entreno, hacemos más grupo fuera del campo que dentro y es lo más importante.
L'última, Sergi, et pregunto pel partit de la setmana que ve, jugueu contra el San Lorenzo, que encara no ha puntuat. Això ho fa més perillós encara, el fet de dir ara nosaltres estem a dalt de tot, el San Lorenzo està a la cua, partit trampa?
Sí, sí, pues nosotros somos capaces de ir al campo de, por ejemplo, aquí el derbi y ganar y luego que venga la última casa y perder, pues somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, entrenaremos bien para el domingo que viene, pues bueno, intentar conseguir los tres puntos más. Ya.
Sergi Jurado, felicitats per aquesta victòria molt treballada, molt, molt buscada aquesta remuntada i molt merescuda també.
Muchas gracias, venga, hasta la próxima.
Un Tibi de Boca està deixant grans sensacions en aquest inici de Lliga i cada moment és el líder en solitari, amb 7 punts de 9 possibles, un més que els dos equips de Montcada i Calvadia. Què li diuen aquestes xifres al tècnic, a Toni Sallés?
No me dice nada, me dice que el equipo está muy enchufado, que el año pasado ya se acabó muy bien y la dinámica está siendo buena, pero hay que seguir, no hemos hecho nada de momento.
Prudència, per tant, al vestidor del Tibidabo. Per sota es queden amb 3 punts tant el Can Rull com el Sabadell Nord, que va perdre en la seva visita al municipal Sergio Busquets del conjunt badienc per 2-1. Aquest pròxim cap de setmana, els de la zona nord reben diumenge a 11:45 al Montcada a Can Uriac, mentre que mitja hora més tard el Tibidabo s'enfrontarà a Torre-Romeu a un San Lorenzo que, com escoltàveu ara, encara no ha puntuat. Per contra, el Can Rull Rómulo Tronchoni serà un dels dos equips que descansarà en la quarta jornada, en aquest cas per la retirada del filial del Cerdanyola.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Circo Alegría presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant el Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Just clavat, 2:45 en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimarts. El palmarès de Marta Romance aquesta temporada, que tot just acaba de tancar aquesta setmana passada, és per emmarcar, especialment a la categoria sub-23. Segona al Campionat del Món de Duatló sub-23. Medalla d'or a l'Europeu de Duatló sub-23. Or també a l'Estatal sub-23 i quarta en aquesta mateixa categoria, però d'elit. En triatló, campiona d'Espanya sub-23 i sisena d'elit. Aquest cap de setmana, per exemple, Cartagena va ser cinquena a la categoria sprint sub-23 i desena si comptem totes les participants a la categoria elit femenina. I a més, campionat d'Espanya de triatló per autonomies, primera plaça al classificatori de duatló i triatló sprint, campiona de Catalunya de duatló i segona al de triatló sprint. Marta Romance en directe, què tal, com estàs? No t'escoltàvem massa bé. Ara sí, Marta, com estàs?
Hola.
Ara sí, perfecte.
Vale.
Et deia, Marta, una d'agafar aire i tot per repassar tot el que has guanyat aquesta temporada. Suposo que la millor de la teva carrera.
Sí, sens dubte la millor i escoltat així és bèstia, la veritat.
Tu esperaves o no per això fer un any tan bo quan va començar aquesta temporada?
Per res. Per res.
I què és el que t'ha sorprès més? O quin és el campionat que guardes millor regust o que no t'esperaves menys a aconseguir?
Bueno, la veritat és que el campionat d'Espanya de duatló, el primer que va... O sigui, la primera competició així important, crec que és la que li tinc més apreci perquè és la que em va obrir les portes a poder després anar al Mundial i a l'Europeu, que això tampoc ho havia fet. I llavors, bueno, vaig anar preparant les competicions, els internacionals, vaig preparar-los molt bé, però quan vaig estar allà anava a disfrutar-los, no m'esperava un resultat. Llavors aquesta va ser la sorpresa. Però realment el que va ser el punt d'inflexió va ser el Campionat d'Espanya.
I ara que ho veus en perspectiva, en pocs dies després d'haver tancat l'última cursa, on creus que està el secret? Quina creus que és la clau perquè la Marta Romance s'ha sorprès a si mateixa rendint a tant al nivell?
Pues perquè al final ja són molts anys entrenar i millorar, intentar pues, cuidar-se en tots els aspectes i al final aquí és un esport que es basa en la constància i jo al final crec que l'he tingut.
A més, crec que en el seu dia vam estar xerrant un moment en antena també i et preguntàvem, clar, per una banda has d'estar físicament molt forta per poder fer aquest tipus de disciplines, però per l'altra hi ha un component mental que és brutal. O sigui, la diferència un cop estàs en competició segurament sigui el cap més que les cames. Què ha pogut pesar més a l'hora d'aconseguir tantes victòries aquesta temporada, les cames o el cap?
Depèn de la situació. En alguns moments sí que físicament eren durs, perquè hi ha setmanes que les que són realment amb molta càrrega d'entrenament, estàs molt cansat, el cos et demana parar i realment no pots parar. Però psicològicament, quan et trobes, jo crec que potser ara he entrat com a l'alt rendiment de veritat, hi ha un factor psicològic superimportant que realment no el coneixes fins que no hi ets, i en competició potser no és tan important, sí que saber estar allà i patir-ho, però pateixes molt físicament. Però les setmanes anteriors a les competicions, saber controlar, estabilitzar-se i tot això, jo crec que és el fenomen psicològic, sobretot les setmanes abans de la competició, saber-ho portar bé i poder descansar i poder entrenar bé, tranquil·la i tot. Jo crec que en moments diferents cada és a més el físic o el psicològic.
I al final, amb tants campionats com hem anat repassant, el estirar el bon moment de forma tantes setmanes seguides, no? Al final és com mantenir-te, no direm pic de forma, però sí en molt bon estat gairebé tot el curs.
Sí, bueno, ara al final ja m'ha baixat, perquè en plan vaig fer com un pico per anar al Campionat d'Espanya de triatló olímpic i a l'europeu, i al final al fer moltes competicions seguides no pots entrenar, llavors et bases en competir i descansar, i crec que per això m'ha baixat el rendiment. Pues potser aquesta setmana que hagués pogut disputar les medalles absolutes i em vaig quedar sense força al final. Però bueno, que estic molt contenta,
Hem parlat de duatlons, de triatló sprint. En quina especialitat et sents més còmode o creus que pots arribar més lluny en el futur?
Aviam, la natació a mi em costa una mica encara. Estic entrenant moltíssim i crec que el que em surt a la piscina no m'ha sortit competint, llavors tinc un marge, però en triatló m'agradaria millorar, però ara mateix soc més competitiva en dur.
Les dues últimes, després d'un any tan intens, què fa la Marta Romance? Perquè a més estàs estudiant a la universitat, per tant m'imagino que tampoc et pots permetre allò una desconnexió molt gran, unes vacances llargues, etc. Però suposo que el ritme d'entrenaments i el tema mental que dèiem ara sí que vindrà bé un descans, no?
Sí, tant. Ara faig dues setmanes d'aut sense entrenar ni res, vaig a la uni cada dia i tot normal, però res d'entrenar està com prohibit, saps?
I després ja, en dues setmanes, un altre cop entrenar?
Déu-n'hi-do. Però començaré així una mica més suau i ja anar pujant hores i més de càrrega i després ja més intensitat.
I l'última, pensant de cara a l'any que ve, quines prioritats t'has marcat? O no sé si n'heu parlat ja, allò de dir, mira, l'objectiu, després d'haver-me sorprès a mi mateixa, com dèiem en començar amb els resultats d'aquest any, l'any que ve vull fer això.
L'any que ve és el meu últim any, sub-23. Llavors m'agradaria repetir o intentar estar més o menys al nivell de Dualdo, i intentar fer aquest saltet en el triatló i poder també dir que soc internacional en triatló.
Doncs Marta Romance, que ens n'alegrem d'aquest gran rendiment, d'aquest millor any de la teva carrera fins ara, i els que encara estan per venir segur. Enhorabona, una abraçada, a descansar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell. We'll be right back.
També una mica de ciclisme, va, aquí a l'Hotel Suís amb David de la Cruz competint a hores d'ara a la Lombardia. El sabadellenc disputa la Trevali Varesine, que com el mateix nom indica, té tres sessions, una de les quals un dels ports es fa dues vegades, abans d'arribar a Varese, on al final també pica cap amunt. En total són 196 quilòmetres per aquesta edició número 101 de la prova italiana. Fa una hora que ha sortit el pilot des de Busto Arsizio amb el d'Espronceda compartint equip a l'Astana, entre d'altres amb Superman López i un Vincenzo Nibali que, com Alejandro Valverde, està disputant les seves últimes curses i que, a més, ja va guanyar a Varese en aquesta Trevali Varesine l'any 2015. I Ada Xinxó s'ha proclamat subcampiona de Catalunya d'ultramarató en bicicleta de muntanya. Va decidir participar-hi a última hora i va acabar complint amb l'objectiu de temps que s'havia marcat en aquesta cursa a la Múnia. Una prova de fons amb 125 quilòmetres de recorregut i un desnivell de gairebé 4.000 metres positius, que es diu aviat. Només Ramona Gabriel va acabar per davant de Xinxó a la categoria elit femenina. La ciclista sabadellenca ha valorat a Ràdio Sabadell aquesta medalla de plata.
A finals de la setmana passada vaig veure que hi havia campionat de Catalunya d'ultramarató, que no és una cosa que en principi em cridi massa l'atenció, però sí que vaig veure que l'organitzava el Llibermell, que conec de fa molts anys del món de la BTT, i vaig dir, ostres, això vol dir que serà un circuit tècnic. I al final, a última hora, doncs, vaig decidir presentar-me allà el dissabte i participar, doncs, al campionat d'ultramarató que es feia a la Múnia, de BTT. Doncs res, porto quilòmetres a les cames perquè estic treballant molt amb tema de guiatge de bici, però poc entrenament específic, bueno, cap entrenament específic, i vaig sortir a tope acompanyant a la Ramona i a la Marta fins que vaig veure que aquell ritme, doncs, si el portava d'aquella manera, els 120 i pico quilòmetres de cursa no els podria completar, i a partir del quilòmetre 20 vaig posar el meu ritmet, gaudint a tope sobretot els senders tècnics de baixada, que la zona del Penedès són molt rocosos i pedregosos, però que a mi m'agraden, i patint més del compte les pujades, tot i que no n'hi havien de llargues, però és veritat que ens van sortir 3.900 metres de desnivell positiu, la qual cosa vol dir que era un recorregut molt trencacames. I, per tant, doncs, entre algunes rampes que vaig agafar i un globus que també cap allà al quilòmetre 80 em va venir a visitar, doncs es va fer d'orillo. Sort de les baixades, que ja et dic que gaudia a tope, i ho posava tot allà. I al final, doncs, sorpresa, segona a l'ultramarató, quasi 9 hores, 8 hores 59 minuts. Des de casa pensava que fer 8 hores mitja 9 doncs estaria molt bé, i mira, pels pèls ho vaig poder aconseguir, així que molt satisfet. Feta, contenta, i una altra aventura a les cames. Doncs res, a veure quina és la propera que se'm passa pel cap, així sense pensar-m'ho massa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Aquest dimarts el programa el tanquem amb futbol sala. Compte enrere, 4 dies per viure el sempre apassionant derbi de segona B entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell, i ambdós arribaran a la cita havent empatat els seus darrers compromisos. Sorprenent fins ara la trajectòria, sobretot dels nedadors, que en el que duem de temporada ens han anat sumant d'un en un cada setmana. 3 partits, 3 igualades. L'últim empat al Pavelló Nord, 1-1 davant d'un Barceloneta que a priori se l'espera a la zona alta de la classificació, però que a hores d'ara és el penúltim classificat de la Lliga. El partit va tenir un guió molt similar al de fa un parell de setmanes contra l'Ibiza Gasifred, ja que el club es va avançar a la segona part, però el rival va acabar restablint la igualada en el tram final. El gol nedador el va fer Adrià Termens.
Una mica agridolç és l'empat, perquè al final anem guanyant i ens ha passat els dos partits també, que sempre anem per davant i sempre ens acabem ficant un gol, però bueno, jo crec que hem lluitat bé, no ens podem retrobar res, crec que estem jugant tots bé i hem de seguir així, i al final la victòria arribarà.
Les valoracions de Termens a la televisió de la Federació Catalana de Futbol. Molt curiós el cas del club, per cert, amb aquests tres empats que comentàvem, els d'Adri Sánchez, tot i estar circumstancialment en descens ara mateix, són els únics que no han perdut de tot el grup, juntament amb els dos líders, el Penya Esplugues i el Manresa. I també són la millor defensa, amb 7 gols encaixats, empatat amb altres equips. Però, per contra, els nedadors són els únics que no han guanyat, juntament amb els dos últims de la Lliga, el mateix Barceloneta i el Canet i són el tercer pitjor atac. Per això, a Térmens creu que només els falta que arribi la victòria per acabar de tenir tota la confiança.
Estem treballant molt bé, però ens falta això, guanyar un partit. Però bueno, en general estem contents perquè podem competir contra qualsevol equip i ho estem demostrant, així que més o menys satisfets.
Una mica més normals, però tampoc massa. Són els números de l'Escola Pia, que en tres jornades ja sap el que és guanyar, perdre i empatar. Els de Pedro Donoso van tornar de la seva visita a Calvià amb un punt a la maleta després d'un esbojarrat 7-7 que es va viure a Palma. El primer gol a l'Escola Pia el va fer Arnau Graell.
És un gol més adequat als que normalment marco, perquè tinc una potència de xut diferent i també l'arrencada i la força que tinc, doncs, potser també és una qualitat que jo domino bastant, i bueno, va ser més un xut molt potent des de fora l'àrea que va anar al porter, i tot i tocar-la no va poder parar-la.
I per rematar la dosi de xifres, la Pia és l'equip que més gols ha marcat, 14, però també el que més n'ha encaixat, 13. Evidentment, bona part d'aquestes estadístiques s'expliquen per aquest empat a 7 a Calvià, un marcador que Graell veu fins i tot lògic per les característiques dels dos equips.
Crec que va ser un resultat bastant d'acord amb els partits que plantejàvem els dos equips. Al final, els dos som un equip molt potent, que pressionem molt a dalt i que tenim aquesta ànsia de marcar i robar i de gestionar les contres el millor possible. Nosaltres ens vam posar per davant el marcador amb un 2-0 i a partir d'allà sí que vam tenir una mica de mala sort, perquè els dos primers gols que ens marquen venen seguit de 2-3 rebots.
I com dèiem, dissabte a les 6, derbi sabadellenc entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. Serà al carrer Garcilaso i, evidentment, tindrem temps aquesta setmana per parlar-ne en profunditat. Demà escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell la roda de premsa de Sergi García, el futbolista ofensiu del Centre d'Esport Sabadell. També saludarem un exarlequinat, gairebé m'atreviria a dir una llegenda del conjunt sabadellenc, ara a les files de l'Eldense, Pedro Capó, a més golejador en aquest últim partit. També el projecte de United Sports amb persones migrants que formen part d'aquest equip de futbol territorial nou a Sabadell. I a més d'això tindrem una mica de bàsquet, de vòlei o de rugby, entre d'altres continguts. Tot això demà a la una, puntuals amb la cita amb l'esport de la ciutat aquí a l'Hotel Suís, amb el Toni González un dia més a les vies de so. Ara qui ens pren el relleu és el Departament d'Informatius, encapçalats per la Núria García, per posar-nos al dia del que ha passat avui a Sabadell, aquest 4 d'octubre del 2022, dimarts. Més teca, com sempre, radiosabadell.fm o @radiosabadell a les nostres xarxes socials, on trobareu també el podcast d'aquest Hotel Suís. Bon dimarts, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.